Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz. I, com sempre, és un plaer per vosaltres, en aquest cas. Parlem d'una cosa que és delicada, sempre és delicada de parlar. Fins i tot abans no es parlava perquè era un tema tabú i hi havia una por important de parlar això en mitjans de comunicació, entre persones, parlar en general, perquè hi havia una por a que generés un efecte crida, principalment, eh? Parlo del suïcidi. La paraula suïcidi no mata. No mata. El silenci, sí. Aquesta frase es pot escoltar un documental que es diu La xarxa invisible, que es va poder veure a una jornada sobre prevenció del suïcidi entre els joves impulsada per la UIC Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona, i que vam fer precisament aquí una xerrada sobre tot això, vam fer una entrevista sobre el tema. Supervivents, experts i associacions estan alertant d'això, de la importància de donar visibilitat a aquesta problemàtica i que es conscienciï tota la societat del tema. S'ha de tenir en compte una cosa, que l'any passat 626 persones es van suïcidar a Catalunya. No és broma, no és poca broma això, eh? Això dona una mitjana d'1,7 suïcidis al dia. Però hi ha d'altres dades que podríem posar sobre la taula, igualment esfereïdores. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Què tal? Mira, doncs, per exemple, aquesta que es donaré en referència a la ciutat de Barcelona, eh? Perquè el suïcidi és la primera causa de mortalitat en homes de 15 a 44 anys, mentre que en el cas de les dones és la segona causa, però només per darrere del càncer de mama. Són dades, en aquest cas, referides només a la ciutat de Barcelona. I segons dades de la Generalitat, en aquest cas, més de 2.000 noies entre 15 i 19 anys van intentar suïcidar-se a Catalunya l'any passat. Hi ha un problema amb la població més jove, eh? Perquè hi ha estudis que apunten a que entre el 10 i el 30% dels estudiants universitaris presenten casos d'ideació suïcida, i entre l'1 i el 4% ha tingut almenys un intent de suïcidi. I per què arriben a aquesta situació, no? Plantejar-se el suïcidi com una opció. Evidentment és una qüestió molt complexa, hi ha molts factors de risc, estem parlant de bullying, de depressió, d'alcoholisme, d'abús de substàncies. Per això, diuen
molt, molt multifactorial, això, eh?
Exacte. Per això, els experts diuen que l'abordatge ha de ser transversal i no només en l'àmbit clínic, sinó que també ha d'haver una implicació social, familiar, educativa i fins i tot institucional. I com dèiem, la prevenció també juga un paper fonamental, no? Hem d'estar alerta amb segons, bueno, quines formes de fer, de procedir, tot i que de vegades tampoc és fàcil i no garanteix res, eh, això, però s'ha d'estar alerta, no? L'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa l'agost de 2020 el telèfon de prevenció del suïcidi. Des de llavors ha rebut unes 20.000 trucades.
Són xat, moltes, eh? I per joves han posat un xat.
Efectivament.
Per entrar més xat en el seu llenguatge. Ja sabeu que els adolescents tenen com una al·lèrgia a trucar per telèfon, que és una cosa boja.
Bueno, en aquest cas donen les xifres del telèfon de prevenció del suïcidi. Aquestes 20.000 trucades que ha rebut des del 2020, llavors estem parlant d'una mitjana d'entre unes 5.000, més o menys, l'any, que és molt, eh? El que posa de manifest, 5.000, 6.000, la importància d'això, de tenir un espai obert i accessible per poder parlar. Aquest servei, que ha estat impulsat amb la col·laboració de la Fundació Ajuda i Esperança, atén específicament trucades sobre ideacions o conductes suïcides, així també com experiències no properes. De fet, un total de 275 trucades eren casos de suïcidi imminent o en curs i que, afortunadament, es van poder aturar i derivar als serveis corresponents. Per això diuen que és molt important això, la prevenció, i sobretot parlar del tema, que és que s'ha de parlar. No es pot considerar com un tema tabú, no? Que és el que deies, que és el que passava abans.
Abans, sí. Per cert, ja donem el telèfon, si et sembla, el telèfon gratuït.
Sí. Aquest de l'Ajuntament, per exemple, és gratuït, efectivament. 900 925 555 900 925 555.
Aquest és el telèfon, en aquest cas. Encara que per la web sempre trobareu molta informació, sobretot si ets jove i això del telèfon de trucar no et fa què, doncs insisteixo que fins i tot van obrir un xat de WhatsApp i un xat per parlar amb aquest mitjà. Però es pot prevenir quines sensacions podem transmetre o podem captar de tot això? Més enllà, per què hi ha una diferència tan gran entre homes i dones i els adolescents? Per què s'ha disparat aquesta xifra d'adolescents? En preguntem al senyor Pere Castellví, que és professor i investigador de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona, i el tenim al telèfon. Pere, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut també.
Escolta, Pere, jo estava començant dient que s'ha de parlar d'això, s'ha de parlar. Seria correcta la precisió, s'ha de parlar?
Sí, com qualsevol, com has dit bé abans, qualsevol problema s'ha de parlar. El fet de no parlar-ne no significa que no existeixi. I ha sigut una política de salut pública que s'ha fet amb altres problemes o malalties que semblaven que podien tenir una estima i un tabú per la por que podia, per les conseqüències que podia tenir, i després s'ha demostrat que realment funciona, des dels accidents de trànsit, a la violència de gènere, als trastorns mentals, i en aquest cas doncs, sí que no és un trastorn mental definit pels criteris diagnòstics dels manuals de psiquiatria, però és un problema de salut mental que és molt rellevant i, òbviament, les conseqüències poden ser fatals.
Per sexe, això és clarament, té una incidència molt clara més en homes que en dones. Estem parlant d'un 12,6 en homes i un 5,4 en dones. Per què hi ha una especial incidència en homes? Hi ha una explicació?
Sí, sí, és que n'hi ha. És curiós perquè els pensaments de suïcidi i els intents de suïcidi és molt més prevalent en dones, perquè estan exposades a més factors de risc. Més victimitzacions, més vulnerabilitat socioeconòmica, més càrrega també familiar, personal, però en canvi les morts per suïcidi, els homes tenen el doble o una miqueta més, un 2,5 més de risc de morir per suïcidi que per les dones. En aquest cas és degut a que nosaltres tenim unes conductes més letals, més impulsives, són més agressius. La testosterona també té la seva funció dintre de les nostres conductes. I també més impulsivitat. En el moment que nosaltres fem un intent de suïcidi, doncs, al tenir aquests mètodes més letals, doncs, tenim més probabilitat de morir-nos.
És a dir, aquesta impulsivitat i manca de reflexió és la que fa que siguin aquestes xifres tan altes. Després, Hi ha una cosa que a mi em sembla especialment, tot és preocupant, però això em sembla encara més especialment preocupant i difícil d'entendre, i és que des de la pandèmia fins aquí la taxa de suïcidi en joves, adolescents joves, s'ha disparat, s'ha augmentat moltíssim en aquest cas. No deixa de cridar l'atenció, això, aquesta xifra. Per què està passant? No sé si se sap el per què. És una qüestió de que no veu un futur? És una qüestió... És curiosíssim, això.
Sí, a veure, al 100% no ho sabem. Sí que és cert que tenim diversos indicadors. Primer, hem de tenir en compte que l'adolescència és una època en la que comença a desenvolupar-se la seva identitat, necessita dels companys, dels amics, fins i tot li dona més valors a les amistats que a la família. Però el cervell, en la fase del neurodesenvolupament en què està, doncs no està desenvolupat del tot. Es diu que més o menys el cervell no està del tot desenvolupat fins als 25 anys. I què passa durant aquest desenvolupament? Que al nivell del sistema límbic, que és la part primitiva del nostre cervell que regula les nostres... que fa aparèixer les nostres emocions, doncs apareixen amb més intensitat. Per tant, l'alegria, la felicitat realment... tenen més pics i més intensos, però també l'altra part, el que és la tristesa, l'angoixa, l'ansietat, també apareixen. Però, en canvi, la part més desenvolupada del nostre cervell, que és el còrtex prefrontal, que regula les nostres emocions, que planeja el que volem fer, el nostre futur, doncs encara no està prou desenvolupat. Per tant, quan tenen aquestes emocions, no les saben regular tan bé que quan són adults. I si està en una situació en el que emocionalment pues, pot estar angoixat, pot tenir una certa vulnerabilitat. Vale. Això és el que passa a l'adolescència. Però clar, què passa? Nosaltres també hem sigut adolescents i potser no hem tingut aquestes taxes tan altes. Mm. Aquí ha disminuït el tabú i l'estigma. Moltes vegades doncs, s'intentava amagar a la nostra època quan una persona estava en risc de suïcidi i perquè era tabú. I ara doncs, ho expressen més. I a més, ells estan exposats a un context de noves tecnologies, de xarxes socials, en els que sofreixen, pateixen molt de la pressió social, del fet d'estar... Els diu que estem a la dictadura de la felicitat. Què vol dir això? Que dona la sensació de que hem d'estar permanentment feliços.
I de la imatge, no? Això, les xarxes socials, exacte, ho diuen moig i marxa i vides perfectes que es plantegen allà.
Exacte. Nosaltres hem viscut la diferència entre una vida sense xarxes socials i una vida amb xarxes socials i podem discernir la realitat de la ficció, entre argumentes, no? En canvi, aquestes persones ja són natives digitals. I molt probablement els costi més discernir aquestes dos vessants. Per tant, estan constantment amb aquesta necessitat de tenir una vida perfecta, feliç, bonica, que li passin coses excitants constantment. I la nostra vida quotidiana és anar a estudiar, anar a treballar, anar a fer algú d'esport, quedar amb els amics, i de tant en tant doncs, passen coses que realment poden ser més o menys excitants.
Doncs senyor Pere Castelví, professor investigador de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs, una abraçada, cuida't. Doncs ja sabeu, parlar. Bàsicament, Yolanda, davant qualsevol sospita, qualsevol cosa, parlar i parlar.
Per això les dones tenen menys mortalitat, no? En aquest sentit, perquè s'obren més, no? Sí, s'obren més, cosa que els homes, a més, aquesta impulsivitat és pensar i fer-ho, no?
Doncs, Yolanda Carles, moltes gràcies. Cuida't.
A tu, que vagi bé.
Un bon dia. Va, de seguida actualitzarem la informació de serveis. Parlarem de Tres Torres, de Salut Visual, i parlarem i actualitzarem la informació de serveis aquí a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, atenció, perquè demà dijous, al migdia, a mediodia, a COPE, s'emetrà des de l'antic Col·legi Imperial de Santiago a l'Ajuntament d'Osca. Pura màgia, això, eh? Pura màgia, amics. I es descobriran o descobrirem per què tenim que visitar, per què hem de visitar la seva catedral, les seves rutes turístiques, les seves estacions d'esquí. Demà, a mediodia, a COPE, des d'Osca. Ja sabeu, s'ha de descobrir. Parlant de tot això, mireu. Fer a la vostra llar més eficient té moltes avantatges, moltes. Primer, estalvies diners perquè fas menys gas d'energia, fas més despesa d'energia i les teves factures es redueixen. Segon, tens ganes, confort controlat, pots controlar millor la temperatura a l'hivern i a l'estiu. I tercer, redueixes les teves emissions, consumeixes menys recursos i llavors, cuides el planeta. Com veus, hi ha moltes raons per fer la teva llar més eficient i a Leroy Merlin t'ofereixen totes les solucions que necessites per aconseguir-ho. Per exemple, mira, els aire de jos de xeta, no sé si els coneixeu, que permeten estalviar aigua, són productes aïllants, per exemple, també perquè no entri el fred i el calor per les teves finestres, els toldos, que ajuden a controlar la temperatura de la teva llar, les estufes de pèl·lets, que escalfen de forma neta i econòmica i responsable, o l'aerotèrmia, per climatitzar la teva llar amb menys despeses i menys impacte en el medi ambient. Confia en els experts de Leroy Merlin i comença a estalviar amb les millors solucions per la teva llar i per al planeta. Perquè, com bé diuen a Leroy Merlin, quan més llars sostenibles tinguem, més sostenible serà la llar de tots.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, cada vez no subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá, porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
De salut visual i parlem en aquest cas de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha gran, els àngels de la nostra salut visual a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
Va, presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. Bé, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades, i llavors el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir alguna cosa o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el resta la nostra vida. Si no ens apareix algú a dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el làser catalitza aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament.
La substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El resta de la teva vida.
El resta, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la córnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho faig un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols, bàsicament. És perquè et dona la gana, igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs de seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els titulars d'esports amb la victòria del Barça ahir. Totes les sospites doncs van baixar, clar, que era... No, parlàvem del res, que venia bé, no? De seguida en parlarem de tot això. I després parlarem de els conductors professionals d'autocars i autobusos, que una de les propostes que han fet els seus sindicats és tenir una jubilació anticipada als 60 anys. Un dels motius és per seguretat, en tot cas. En parlarem amb un dels conductors per fer una mica de contrast del per què, el com i de quina manera. I en parlarem de tot això aquí, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-26-29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
Despide el año con una velada inolvidable desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Te invitamos a disfrutar de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión. La cena estará amenizada con una actuación de ópera en directo y daremos la bienvenida al 2025 con uvas de la suerte y cotillón. Reserva esta velada única en granmarinahotel.com.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant i a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Senyals de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres 27 de novembre. Actualitzem, si us sembla, la informació de serveis. I comencem per la meteo. I la meteo que ens espera de cara a aquesta tarda, doncs, bàsicament, i ja ho notem, és una pujada de temperatures. I una pujada de temperatures que es mantindrà durant tota la setmana. De fet, de cara a aquesta tarda esperem sol. Punt. S'ha acabat. Fins aquí. Sol. I ja està. És que no hi ha més. Boira, tot estirar a un lloc on habitualment hi ha boires, que és cap a Ponent. Parlem de Lleida, del Segrià, de les Garrigues, el Pla d'Urgell... Per aquesta zona, doncs, esperem boires durant tota aquesta tarda. Però sol, bàsicament, sol i temperatures a l'alça. I aquesta fotografia es mantindrà durant tota la setmana. Demà dijous també tindrem sol, però el demà s'aixecarà el dia amb molta boira. Boira, doncs, aquestes zones que estava comentant, cap a Ponent, Ribera d'Ebre, el Segrià, el Pla d'Urgell, el Pallars Jussà, també cap a Osona, boires molt, molt espesses. I sol, quan s'aixequi la boira tindrem sol. Les temperatures es mantindran igual, una mica baixaran on estigui aquesta boira, que no acabi d'entrar el sol, però la resta de les temperatures es mantindran molt agradables pel que toca per l'època. Hi ha una diferència de temperatura força important, una anomalia tèrmica força important pel que tocaria. De fet, el fred ni està ni se li espera. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la B23, a l'altura d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un accident d'entrada a la Diagonal de Barcelona que talla un carril i provoca gairebé 3 quilòmetres de cua des de l'altura de Sant Joan d'Espí. També pel que fa als accessos a la capital catalana, destaquem a la zona del Vallès intensitat i retencions a la C58 a l'altura de Ripollet, en sentit nord, en sentit Sabadell, i pel que fa a les rondes de Barcelona, per càmeres observem que hi ha trams de retencions a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Besòs i més endavant A la zona de la Barceloneta, en sentit Llobregat, també retencions de 3 quilòmetres. Acabarem situats en diversos trams de l'autopista P7. A la zona de Vilafranca del Penedès, en sentit Tarragona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. Més avall, a l'autopista P7, també entre l'Ampolla i Camarles, hi ha unes obres que provoquen retencions en sentit Ulldecona. I acabem a l'extrem nord del país, a l'autopista P7 a Biure, on hi ha un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud i també provoca circulació intensa en el tram afectat. I deixeu-me acabar amb un apunt de boira, perquè en aquests moments hi ha encara bancs de boira molt densa que redueixen molt la visibilitat a la P2 entre Juneda i Castelldans, i en aquest tram s'ha limitat la velocitat a 100 km/h. Així que demanem als conductors que, si circulen per aquest tram, extremin al màxim la precaució per tal d'evitar incidències. De moment això és tot.
Gràcies, Fina. Que tinguis una bona tarda.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys, bon migdia.
Bé, fantasmes.
Perdoni que li doni l'esquena una mica, però...
Què estàs veient? Què has posat a la tele?
Estic veient el sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei.
Ah, vale, vale.
Ah, amigo, vale, ja sí. Li puc avançar cosetes, eh?
Ah, què em pots dir?
Li puc dir Logroñés, Girona,
ah,
i Barbastro, Espanyol.
Bé.
Volíem saber la sort, fonamentalment, de Sant Andreu, d'Europa i d'Olot, que són els equips de segona
ronda. Encara no han sortit, no?
Miri, acaba de sortir la boleta...
L'Europa acaba de sortir,
acaba de sortir la boleta de l'Europa, que jugarà contra un primera divisió, eliminatòria, partit únic, 3, 4 o 5 de desembre.
Aquí entra Barça, per exemple?
No,
no, encara no, no.
Barça i Madrid encara no estan en aquest bombo, igual que el Mallorca i l'Atlètic de Bilbao.
A veure qui toca,
qui toca. I el rival de l'Europa és el... La Unión Deportiva Las Palmas.
Wow.
Europa, Unión Deportiva Las Palmas, l'equip que ara entrena Diego Martínez i que, per tant, doncs, serà rival del conjunt escapulat. Bueno, hem d'esperar ara la sort que tenen Sant Andreu i Olot, equips de segona ref que estan dintre d'aquest primer bombo, i després sabrem la sort del Nàstic, d'equip de primera federació.
Anem fent feina i, si van sortint, ja...
Avancem continguts,
ja
sí senyor.
Escolti, Barça...
felicitats, eh? Ja tenim el Barça al top 24, eh? I amb moltes probabilitats d'estar al top 8 de la Lliga de Campions.
Que és una classificació directa, no?
Saltes una ronda.
Saltes una
bàsicament,
ronda.
Bàsicament, t'estalvies una ronda.
Bueno. Lewandowski, centenari d'allà de gols.
Centenari golejador del polonès. Molt bé Rafinha, molt bé Casador, molt bé el Barça. És veritat que aquest Bresca arribava com a un dels equips revelació d'aquesta fase de grup de la Lliga de Campions. Doncs no va...
Però,
no...
Per, escolti'm...
Miri el que diu Marc Pairés.
Sí,
que no...
sí, va, no, però vamos a hablar seriamente.
Va,
amb quins equips s'ha enfrontat el Brest fins ara?
Bueno, arribava...
No, amb quins equips s'ha enfrontat al Bresa fins ara?
Doncs, ara mateix...
Equips de la seva categoria o inferiors.
M'ha deixat la xuleta a la redacció.
No, era fàcil que el Bresa arribés ara amb aquestes victòries. No era gaire difícil. Ara, si s'ha d'enfrontar davant ja amb equips amb cara i ulls, com el Barça aquesta temporada,
jo
doncs la cosa canvia, eh?
Jo li diré d'una altra manera. Aquesta fase de grup de només 8 partits, ja, ens està quedant una mica descompensada.
Home, ja, i tant, però molt.
Perquè, miri, tot el que és facilitat pel Barça ara mateix és dificultat i angúnia pel Manchester City, que ahir va veure com, per exemple, li empataven un 3-0 a favor a l'Etihad davant del Feyenoord. O anem a veure quina sort té el Madrid avui al camp del Liverpool, perquè el Madrid es podria quedar amb 6 punts, fora del top 8, pràcticament, i amb moltes complicacions per entrar al top 24, o sigui que aquesta Champions, bueno, és el que toca.
El que és caixa o faixa també és el Girona, que avui juga contra l'Sturmgrat.
Sí, perquè si tenia en compte el que li queda després en el calendari al conjunt de Mitchell, el partit d'avui és fonamental, fonamentalíssim, perquè una victòria col·locaria el Girona amb 6 punts, amb opcions d'entrar en el top 24. Ens oblidem del top 8. És veritat que hi ha futbolistes que encara estan lesionats, futbolistes importants, com per exemple Yangel Herrera, però ha recuperat recentment fins a 9 efectius l'equip de Mitchell, i home, sobre el paper és una mica més favorit que el conjunt del Sturm Graz austríac, que hauria de veure avui com cedeix la victòria al conjunt de Montilivi en aquesta il·lusionant Lliga de Campions que està disputant l'equip de Girona.
Molt bé, l'Espanyol...
A l'Espanyol, doncs mini, més enllà d'aquest emparellament amb el Barbastro, és notícia l'operació de Grajera, li han operat d'un dit del peu, ja sabem el que toca, dissabte Espanyol-Celta, se la juga Manolo González, demà roda de premsa de Puado, demà roda de premsa de Puado, important, un dels pesos pesants del vestidor, i escolti, en plana poliesportiva, comencem a escalfar motors del que és un clàssic d'Eurolliga de bàsquet, un Barça-Madrid al Palau Blaugrana, hi ha un Magdeburgo-Barça avui a la Champions d'handbol, i atenció, notícia que ha pogut contrastar Deportes Cope, avançada pels companys del periòdico Vuelta Ciclista a España 2025.
Sí.
Hi haurà una etapa cronometrada a Figueres,
ah?
I hi haurà una sortida d'Olot cap a Andorra.
Molt
no
bé.
Està gens malament,
gens malament
el pas de la Vuelta Ciclista a España.
Això 2020. És en ple estiu, no? Bàsicament, serà
agost, acaba agost, comença setembre.
Plena temporada alta, vull dir, públic no hi faltarà.
No, però és important que home, la Vuelta a España tingui una visibilitat i es deixi i veure... Tant. A territori de Catalunya. Mm. Aviam aquesta boleta, cruci, si no marxo, aviam aquesta boleta, sí, cruci.
Ja
passa bolita. Ah. Real, a Vila.
Vinga, va, pírate ja, José Luis, que tengo cosas que hacer.
Si hi ha alguna bomba, torno i li explico.
Gràcies, José Luis.
Adéu.
Cuida't. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres i complementarem tot aquest sorteig que s'està fent de Copa del Rei amb Esports Cope, amb el Joan Batllori. Bé, de seguida parlarem d'aquesta jubilació. Parlarem també d'empreses que es volquen amb la Dana per ajudar a València amb el tema de la Dana. Però ara, si us sembla, farem la notícia Orange al dia. Marc Puerto, benvinguda.
Molt bon dia. El 90% dels usuaris d'internet cerca informació sobre el producte o servei que vol adquirir abans de comprar-lo. Per això, comptar amb un espai a l'entorn digital s'ha convertit en un requeriment urgent per atraure oportunitats reals de negoci a les pimes i als autònoms. Optar per aquesta estratègia millora la visibilitat de la companyia, enforteix la relació amb el client i també permet augmentar les vendes en tornar a captar aquells visitants que no hagin completat una compra.
Gràcies, Marc, cuida't. Per cert, i abans de continuar, l'ha sortit ja l'emparellament de l'Olot. L'Olot jugarà amb el Sevilla. Aquí els Black Days de HSN, del 22 al 28 de novembre. Aprofita dels descomptes increïbles en nutrició esportiva i alimentació saludable. I només aquests dies porta't creatina HSN gratis per comandes a partir dels 45 euros. Consulta condicions en hsnstore.com. hsnstore.com. HSN, nutrició de qualitat per una vida sana.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá, porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh!
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tots estem seguint amb la vista posada a les localitats afectades per la Dana i des d'aquí nos vamos haciendo eco de les iniciatives que s'estan desarrollando, que estan desarrollando pues diferents institucions i un munt d'empreses pues, per ajudar-les, no? Vamos a hablar con una d'aquestes empreses que està ajudant a les víctimes d'aquesta desgràcia que hem estat patint a València i vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel López. ¿Quién es Miguel Ángel López? Pues es el director general de Murprotec en España y Portugal y con él vamos a hablar, le vamos a preguntar sobre el plan de Murprotec de ayudas a los afectados por la Dana que está desarrollando su empresa Murprotec, bueno, la empresa de la que es director general. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Gracias por estar aquí con nosotros, Miguel Ángel. Oye, ¿qué plan de ayudas habéis creado para los afectados por la Dana?
Bueno, pues en primer lugar, como toda la sociedad, desde Murprotec llevamos semanas consternados con esta situación que nos ha impactado de lleno, ¿no? A todos, cada español que bueno, pues vemos las imágenes y es horrible, ¿no? Ya desde el primer momento estuvimos buscando la forma más útil de ayudar, sobre todo intentando poner pues nuestro grano de arena sobre lo que más sabemos, ¿no? Sobre lo que somos expertos y líderes en Europa, que son pues las humedades y la calidad del aire interior. Conocemos muy bien el poder de la corrosión del aire, los materiales de construcción que incide directamente en la calidad del aire interior, ¿no? Además, estamos muy concienciados con esta tragedia porque, bueno, tenemos delegaciones en todas las zonas afectadas, aunque, bueno, las pérdidas han sido materiales, ¿no? Por eso hemos optado por un plan de ayuda más rápida y directa de la mano de Cruz Roja, pero también hemos diseñado un plan de ayudas para eliminar las humedades para que pueda ser lo más asequible posible, ayudar a devolver la salubridad pues, a los hogares locales y empresas afectados. También sabemos que esto será largo, pero bueno, sí, pues al final queremos tener una mano amiga y sobre todo profesional, claro, a los afectados,
¿no? Bueno, de hecho sí que será largo, porque esto no serán dos días, desgraciadamente, sino que esto va para largo, de verdad. ¿Y en esas ayudas en qué consistes? ¿Podemos puntualizar?
Eso es, mira, pues en primer lugar hay una ayuda directa, o sea, las necesidades son ya, ¿no? Entonces donaremos una ayuda económica del 0,5% de nuestra facturación trimestral a Cruz Roja Española y se la iremos haciendo efectiva con carácter mensual. Cruz Roja será la encargada de distribuir por la donación de los proyectos que necesitan más ayuda y nos informarán puntualmente dónde iba a parar nuestra donación. También estamos desarrollando el plan de ayudas propio. Por un lado, donaremos dispositivos para la central de tratamiento del aire, para la calidad del aire interior, bueno, pues que realiza una ventilación mecánica a los espacios interiores, expulsando el aire nocivo del interior e introduciendo aire limpio del exterior. Ya que, bueno, pues como sabemos, ¿no?, somos conscientes de la insalubridad que se genera al respirar un ambiente interior húmedo, ¿no?, cargado de mohos, partículas nocivas, que precisamente trae la humedad, ¿no? Por eso realizaremos una donación de un valor de unos 25.000 euros en espacios donde permanezcan poblaciones vulnerables. Hablamos de residencias de ancianos, guarderías, colegios y escuelas infantiles. Uh-huh. Y por último, hemos puesto en marcha un plan para una subvención directa y personalizada sobre el importe de los tratamientos antihumedad de Murprotec, para ayudar en la medida de lo posible a que los afectados con humedades en los hogares puedan subsanarlas ofreciendo unas condiciones de pago excepcionales, bueno, al fin y al cabo con financiación sin intereses, bueno, pues al final para que se puedan ejecutar, eliminar esas humedades lo antes posible, ¿no?
Bueno, claro, cuando hablamos de este tipo de ayudas, todo el mundo tiene que ayudar, las administraciones y empresas particulares, todo el mundo que quiera y que pueda, pero ¿cómo ves de necesarias estas iniciativas de empresas privadas en una catástrofe como esta que estamos sufriendo en Valencia?
Bueno, pues la palabra sería imprescindible. O sea, las empresas tenemos una responsabilidad social corporativa con las comunidades donde operamos y bien, tenemos que estar comprometidos con el bienestar general. Ahora lo primordial es ayudar en que todas esas zonas vuelvan a ser lo que eran antes de esta dana, ¿no? Sobre todo en ser eficientes en todas esas donaciones, ¿no? Desde Murprotec, que realizamos un diagnóstico, una verificación de esas patologías de humedad, pues este es nuestro grano de arena. Bueno, pues diagnosticar qué problemas de humedad después de este problema, pues porque todos los niveles freáticos han aumentado en esas zonas, tienen esas viviendas o locales o colegios, todo lo que son edificaciones, bien, y al final esta ayuda entre el sector público y privado es esencial.
Pues, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido con nosotros, por estas explicaciones y por explicarnos vuestro plan de ayuda a Valencia. Miguel Ángel López, director general de Murprotec en España y Portugal, un abrazo muy grande, muchas gracias y gracias por vuestra iniciativa también.
Muchas gracias a vosotros por difundirlo. Un saludo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Quédate a
dormir. Luis Lax, gerent de l'empresa titulat amb la Capacitació Nacional Internacional per al Transport de Viatgers, exerceix durant 20 anys en l'empresa familiar dedicada al transport de viatgers des de l'any 1940, acumulant, doncs, amb una àmplia experiència i coneixements en el sector, i això garanteix un bon funcionament i gestió de la pròpia empresa. La filosofia actual és la qualitat personal i l'adaptació del servei a la mesura dels nostres clients que ofereixen el plaer de viatjar, en aquest cas, no? Però en aquest cas, si parlem de conductors professionals, parlem també d'una vaga de conductors d'autobús que estan demanant, entre altres coses, poder-se jubilar als 60 anys. Amb més edat, si tu ets un conductor professional, té més experiència, però també hi ha a partir de certa edat que les coses comencen a perdre una certa agilitat. En parlem amb Eduard Menchen, que és conductor professional, per parlar de tot això. Eduard, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Com ho veus tu, això de jubilar-te als 60 anys?
Bueno, jo ho veig molt respectable, encara no estic d'acord, perquè jo físicament em trobo molt bé i em trobo jove i m'agrada la meva feina.
Tu realment no tens cap problema, no hi ha ningú tipus de problema, però tu creus que als 60 anys comencen a fallar coses? Vull dir, allò de reflexes i a partir dels 60 anys seria una edat prudent pels conductors professionals?
Bueno, jo parlo per mi, per als altres no ho sé, però sota la meva experiència estic en una etapa de la meva vida amb 58 anys, pues genial, em trobo bé, no tinc cap problema. No pren pastilles, no pren res, faig una mica d'esport, em cuido molt, no ho sé, jo em trobo molt bé, m'agrada la meva feina i em trobo molt bé.
Llavors, en qüestió, no sé si pels teus companys, això si seria a partir dels 60 anys que, igual revisions, en tot cas, en funció si comencen a fallar les coses, perquè les revisions les teniu igualment, no?
Bueno, això és un tema molt llarg d'explicar, però les revisions les fem quan renovem el carnet i pràcticament anualment a través de l'empresa pues, fem el que és una extracció de sang i alguna més, poca cosa més. Però realment tampoc hi ha una revisió per gent que pugui sí tindre problemes i de cor o d'una altra cosa, pues, que puguin tindre alguna anomalia, no? No existeix res legalment en aquesta situació.
Bueno, en aquest cas seria una jubilació anticipada als 60 anys que tu, en aquest cas, no veus bé. Tu, no sé si els teus companys has parlat amb algú sobre aquesta norma que s'ha posat sobre la taula i no sé què opinen.
Bueno, nosaltres, la meva empresa, Luis Lacht, no tenim gent molt gran. La gent és més quarantona, per dir d'alguna forma, i solament són dos companys que tenim entre 58 i 59 anys, i el jefe, clar. Mm. Però, bueno, estem generals.
No sé, Eduard, hi ha relleu generacional? És a dir, entre gent jove, perquè em dóna la sensació que no hi ha gaire gent jove que vulgui ser conductor professional, ja no parlo de camió, de transport, sinó parlo precisament de transport de persones, no? D'autocars, autobús.
Bueno, això és un tema també molt llarg d'explicar, perquè val molts calestros tots els carnets, no hi ha ajudes, no hi ha motivació perquè la gent jove pugui sollear. Després també a nivell de Lleida és una llàstima perquè el conveni col·lectiu és molt baix i no és lluita, i Lleida és una ciutat de molt de transport, perquè no tenim aeroport, se fa molts viatges a Barcelona, clar, excursions, i el relleu generacional, la veritat és que és molt petit, per desgràcia, que això sí que s'hauria de mirar a través de pues d'una sèrie de convenis o històries i convenis econòmics també, clar.
És a dir, que aquí directament el que fallaria possiblement per començar seria el conveni col·lectiu.
Sí, lògicament. És sobretot molt important. El que no és normal és que, per exemple, el conveni de Barcelona siguin quasi 5.500 euros i a Lleida són 1.100. O sigui, això a la joventut de Lleida s'ho fa que pensar.
És una gravi comparativa, en aquest cas.
Sí, és una gravi.
Tu quines rutes fas, Eduard?
Bueno, jo faig quasi tot discrecional, Espanya, Portugal, algú d'Europa, i és el que sempre he fet. No faig molta línia, faig alguna col·legi, però el meu és discrecional pur i duro.
Pur i duro. Llavors, quan fan aquestes rutes, com es fa? Quan canvies de ruta, es planegen, et donen una ruta, la fas tu? Com va això?
Bueno, no, això és el jefe que ens passa cada dia la feina, un dia abans, dos dies abans, depèn si te'n vas fora més dies, pues t'ho diu abans, i llavors, pues, quan si portes guia, no portes guia, pues ja més o menys... ara mateix estic fent una a la Cerdanya.
A la Cerdanya.
De tres dies.
Doncs, Eduard Menchen, escolta'm, gràcies per haver compartit amb nosaltres uns minuts sobre la teva vida de conductor, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar i atendre.
Ha estat un plaer. Doncs, per reflexionar en tot cas, De seguida en parlem de les clàusules de les asseguradores. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
¿Tienes desgaste? ¿Hinchazón, inflamación, rigidez, problemas de movilidad en las articulaciones como en la rodilla, cadera, espalda, tobillos o brazos?
Artióseo de Clinitec, con registro sanitario, es tu solución. Es un protector y regenerador para el cartílago que repara, protege, fortalece y regenera las articulaciones.
Tomando solo dos cápsulas al día antes de dormir, regenerarás todas las articulaciones, cartílago, músculos y huesos. Recuperarás la movilidad y flexibilidad.
Artióseo, un bote de 60 cápsulas de laboratorios Clinitec a base de extractos naturales, realiza una remineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todos, incluidos veganos, celíacos y deportistas y todas las edades. 6, 50, 51, 52, 53. Oferta con la rodillera compresiva con banda elástica para ligamentos, músculos y rótula de alto rendimiento gratis con Artióseo. Llama ya al 6, 50, 51, 52, 53. Sin gastos de envío y económico. 6, 50, 51, 52, 53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Venga, hoy vamos a volver a hablar, tornarem a parlar de la pandèmia. Vamos a hablar de la pandèmia. Ens queda lluny, però és que todavía la cosa cueja en aquest cas. Estamos con Sergi Ortega. Él es miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarinas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Cruz. Buenos días.
Mira, hoy vamos a hablar de la cobertura de las aseguradoras a los establecimientos de hostelería y hoteles por aquella pérdida de beneficios que hubo durante el cierre en estado de alarma y demás, que ahora parece ser que están saliendo sentencias. Ahora, 4 años después, estas cosas de urgencia yo pensaba que eran más rápidas. Explícanos, ¿qué novedades hay conforme a todo esto?
Pues a ver, efectivamente, volvemos a hablar de pandemia. Todos recordamos aquella época en la que nos obligaron a estar en casa, en la que aquellas actividades de ocio estaban terminalmente prohibidas.
Parece que va a ser mucho tiempo, pero han pasado 4 años solo.
Han pasado 4 años. Bueno, en marzo hará 5 ya.
5 sí, años, sí, sí. Bueno.
Y nada, todos solo eran permitidas aquellas actividades de primera necesidad y por lo tanto tanto, pues aquellos establecimientos, por ejemplo, de hostelería o aquellos hoteles que suelen alojar a turistas, no llevaron a cabo ningún tipo de actividad. Entonces, estos establecimientos suelen tener contratada una póliza de seguro, una póliza de responsabilidad civil, para cubrir pues daños por incendio, por inundaciones, por lo que sea. Y además tienen también normalmente incluida una cláusula por pérdida de beneficios, ¿vale? Una cláusula por pérdida de beneficios que se encarga de compensar aquella pérdida económica que se produce si un negocio pues no puede ejercer su actividad con normalidad, ¿no? Y por lo tanto deja de percibir ingresos como pasó aquella época.
Y al final, ¿cuál ha sido la resolución? Porque no sé si todas las pólizas cubrían estos daños o por pérdida de beneficios o no.
A ver, generalmente todas las pólizas tienen incluida esta cláusula, ¿vale? Pero es lo que te digo. Normalmente son pólizas de daños materiales. Ahora bien, aquí hay, entre comillas, pues una trampa legal a la que nos acogemos los juristas de cuando nos leemos un documento contractual, ¿no? Y es que normalmente una póliza está dividida en dos partes, en las condiciones generales y en las condiciones particulares. Las condiciones generales es la que le pasan a todos los clientes, donde se regula pues el derecho de desistimiento, la renovación anual, etcétera, etcétera. Sí. Las condiciones particulares regulan aquellas cuestiones más particulares de cada establecimiento, cada restaurante o cada hotel en este caso, ¿no? Es allí donde se prevé esta cláusula de pérdida de beneficios, ¿vale? Entonces, en las condiciones generales es donde se tienen que limitar las coberturas. Una cobertura, bueno, cuando la aseguradora nos dice que la pérdida de beneficios no está cubierta por un estado de alarma, nos está limitando la cobertura, ¿sí? Bien, esta limitación, dice la ley de contrato de seguro, que tiene que venir incluida en las condiciones generales y que las condiciones generales deben ir firmadas tanto por el tomador como por el que presta la póliza, ¿sí? Las aseguradoras tienen una práctica muy habitual, que es facilitar con carácter anual las condiciones particulares a los establecimientos para que las firmen, pero no las condiciones generales, que te las dan una vez al principio. Y luego te dicen que si quieres consultarlas, entres en su página web y las consultes. Pero esas condiciones generales no se firman con carácter anual. Por lo tanto, ha venido a decir, entre otros tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid, recientemente, que las condiciones generales, si no se firman cada año, no son de aplicación. Por lo tanto, la cláusula de pérdida de beneficios no está limitada.
De acuerdo, pues voy a recordar el teléfono. El 93 11 55 111. 93 11 55 111. ¿Aún se estaría a tiempo para esto?
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ya te digo, está el tema muy candente. Están saliendo ahora sentencias en toda España y la cosa está muy de novedad. Sí, sí.
93 11 55 111 es el teléfono de Tarinas o la web tarinas.com. Tarinas.com. Sergio Ortega, de Tarinas Law and Economy, del Departamento de Derecho Procesal Civil. Oye, muchísimas gracias.
Un placer siempre estar contigo.
Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les 2:00 PM i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabin de passar una molt bona tarda i sigueu prudents.